Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha rebutjat avui suspendre la presó preventiva de Jordi Sánchez dictada a l'octubre per la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. És la resposta al recurs d'empara que havia presentat Sánchez. Ara només li queda l'opció del Tribunal Suprem, que el jutge Llarena el deixi assistir a la sessió d'investidura de dilluns al Parlament, en què és el candidat a la presidència de la Generalitat. Llarena, de moment, ha donat 5 dies a les parts per pronunciar-se sobre la petició de llibertat de Jordi Sánchez. D'altra banda, Román Escolano, fins ara vicepresident del Banc Europeu d'Inversions, serà el nou ministre d'Economia, en substitució de Luis de Guindos, que ocuparà la vicepresidència del Banc Central Europeu al juny. Ho ha anunciat avui Mariano Rajoy. Escolano, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma de Madrid, ja s'incorporarà aquest mateix divendres a la propera reunió del Consell de Ministres. També us expliquem que Quim Monzó és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2018. El guardó arriba a aquesta edició al mig segle. L'atorga, recordem-ho, Òmnium Cultural i està dotat amb 20.000 euros. Reconeix aquesta vegada la trajectòria de l'escriptor i periodista de 66 anys. Quim Monzó és autor d'una dotzena de llibres de ficció i ja es va donar a conèixer ara fa més de 40 anys amb la novel·la L'udol del grisó al caire de les clavegueres. Quan la cultura catalana va ser convidada especial a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, Monzó va ser l'encarregat del discurs inaugural. I recordem que el bisbe de Mallorca, Sebastià d'Altavull, presentava ahir al claustre de la Sagrada Família de Barcelona el seu darrer llibre, Brots de Vida. Al voltant d'un centenar de persones van assistir a l'acte, entre ells els dos bisbes auxiliars actuals de Barcelona, Antoni Vedell i Sergi Gordo. El director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, va assegurar que el bisbe Sebastià transmet sempre un optimisme que no és ingenu, sinó que es basa en l'única realitat que és la que tenim. El periodista de Xavier Solà va ser l'encarregat de conduir l'acte a partir de les preguntes que va formular el bisbe sobre la lectura del llibre. D'Altavull va reflexionar en diferents moments sobre el gran regal de la vida.
La vida són gestos senzills, certament. Són gestos senzills, hi són, però el problema està amb els nostres ulls. Si els veiem o no els veiem. I moltes vegades passam, crec que passam per davant la vida i per sobre la vida, sense contemplar aquesta realitat positiva i bona que hi ha. I el que apareix moltes vegades públicament és una visió deformada d'aquesta realitat que un no veu bé.
El bisbe de Mallorca i anteriorment auxiliar de Barcelona va posar l'exemple per reivindicar l'esperança en Déu d'un testimoni de la destrucció que va fer el terratrèmol l'any 2010 a Haití.
Quan hi va haver el terratrèmol d'Haití, que va quedar aquella catedral tota ensorrada, només hi havia un crucifix a dret amb Jesús clavat a la creu. I van fer una pregunta, una petita entrevista a una senyora, una mare de família que hi havia allà. I quan duia el Telenotícies la va donar sencera en aquesta entrevista. I em va impactar molt perquè, a lo millor ho recordeu, el periodista li va fer la mateixa pregunta i ella va dir, diu, ho hem perdut tot, ja ho veieu. L'únic que ens queda és Déu i ens estima.
El llibre Brots de Vida, amb 87 capítols, que són articles publicats a Catalunya Cristiana, està marcat per les vivències del dia a dia que el bisbe menorquí va tenir a la diòcesi barcelonina. Segons Sebastià d'Altavull, l'objectiu és fer arribar la lectura de la vida des d'una visió de l'Evangeli. Fins aquí l'actualitat, aquí a uns instants, al mirador de l'actualitat, avui parlarem de les pensions. Abans, el pensament del dia, precisament dedicat a aquesta presentació del llibre del bisbe Sebastià d'Altavull, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu us guard. Ahir a la tarda, a la Sagrada Família, vam presentar el nou llibre del bisbe de Mallorca, Sebastià d'Altavull Anglada, Brots de Vida. Un recull dels articles que, setmana rere setmana, ha anat publicant a Catalunya Cristiana. Va ser un acte entranyable, amb la presència dels dos bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Vedell, i de molt de públic, complia de gom a gom aquell vell espai encara poc conegut. El format de la presentació va ser original perquè el bisbe va ser entrevistat pel periodista Xavi Solà, director de la Nit dels Ignorants. A l'entrevista van sortir molts temes, però en voldria subratllar un, el poder. Sebastià digué que aquesta fou la màxima temptació de Jesús. El bisbe va posar l'exemple històric del papa Celestí V, aquell sant ermità que fou elegit papa perquè els cardenals no es posaven d'acord i el conclau es prolongava més de 2 anys. Quan passats pocs mesos Celestí va renunciar i li preguntaren per què, digué, és que a poc m'estava entrant el virus del poder. L'acte d'ahir va esdevenir un homenatge envers el bisbe que durant 8 anys ha estat auxiliar de Barcelona i que continua a Mallorca amb el seu mateix estil senzill, càlid i sinodal. No li ha entrat tampoc el virus del poder. A la portada del llibre, el bisbe Sebastià apareix saludant el Carles, un malalt amb cadira de rodes que ahir també hi era present. Tots dos es somriuen. Una vegada a Lourdes, el bisbe va preguntar a un camiller que portava un malalt: «Saps a qui portes?» I ell va respondre: «A Jesús». I després li va preguntar al malalt: «Saps qui et porta?» «Jesús». Que tingueu un bon dia.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas, el llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzem avui el futur de les pensions, un problema social i econòmic que caldrà afrontar com una prioritat mentre creix, com segurament tots sabeu, la indignació per la pèrdua de poder adquisitiu que pateixen els actuals afectats. La pujada ha estat en l'última revisió d'un 0,25%, una actualització que, sens dubte, allarga la dificultat de molts pensionistes a Catalunya i al conjunt d'Espanya. L'anunci d'un ple monogràfic al Congrés per a la setmana vinent porta la queixa dels jubilats i jubilades al terreny polític, mentre el Pacte de Toledo, aquell gran acord que garantia per llei el cobrament de les pensions, signat l'any 1995, decideix abordar la revisió actual avui mateix. Veurem què acaba passant i, sobretot, veurem com s'afronta aquest problema que moltes vegades passa per allò que diem sovint la pobresa silenciosa. Us preguntem avui, amics oients, a radioestel.cat, s'haurien de pujar les pensions ara, a banda d'altres actuacions futures? Podeu respondre sí, la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes és vergonyosa, podeu dir sí com a mesura compensatòria, però cal buscar solucions de futur, o bé no, perquè l'administració ha de pensar en totes les despeses. Podeu respondre per una d'aquestes possibles respostes o enviar-nos els vostres comentaris directes, com sempre, a radioestel.cat. Teniu temps fins a 6:45. Ens acompanyen avui a la taula del Mirador, a Ràdio Estel, d'una banda, Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Ignasi Ferreres, exconseller, igual que el senyor Miró i Ardèvol, i president actualment del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
I completem les presentacions saludant Josep Vila Balló, economista, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, senyor Vila.
Hola, bona tarda.
Bé, no sé si algú de vostès és pensionista o es considera pensionista, legalment parlant, si ho volen dir,
Jo soc pensionista, sí.
Vostè és pensionista,
no,
senyor Ferreres, no té cap problema.
Jo també.
El senyor Vila Balló i el senyor Miró també.
Biològicament toca.
Sí. Bé, abans recordàvem, abans de començar el programa, que el senyor Miró i Ardèvol, en anteriors etapes en què havíem coincidit, em deia a mi i a persones de la meva edat que no teníem garantit això de cobrar les pensions d'aquí a 20 anys, per exemple, o més anys. Això és un problema greu de la societat catalana i espanyola.
Home, és molt greu perquè les pensions, com a mínim, tenen tres efectes. Un, permeten una vellesa més o menys digna en funció de la pensió, però que en general, potser les vídues serien l'excepció més important, en general, doncs la gent funciona bastant bé. I amb aquesta crisi s'ha vist clarament que els que no han disminuït el seu poder adquisitiu han sigut els pensionistes, mentre que els assalariats, sobretot els ingressos mitjos i baixos, sí. Però té dos efectes més, que també s'ha vist amb la crisi. Un és que és un coixí quan van amaldades, quan el fill, quan el net es queda sense feina. I el tercer element, que sovint s'ignora, és que és el factor de redistribució de renda més important que funciona a Espanya. Espanya té pocs mecanismes, té l'impost, però a partir d'aquí té pocs mecanismes, i les pensions, en tant en quant les pensions inferiors, diguem-li, estan primades amb el que cobren en quant a el que havien cotitzat i les pensions superiors no, doncs actua com aquest mecanisme de reequilibri. Per tant, una destrossa al sistema públic de pensions seria una destrossa brutal al conjunt del país.
Uh-huh. Ara aprofundirem una mica en el problema actual, el problema d'aquest moment, amb les protestes al carrer. Però, senyor Ferreres, el problema de les pensions i del futur.
El problema de les pensions és un problema complex, perquè és el resultant de diverses causes que provoquen la crisi, diguem així, la crisi de les pensions, les dificultats de les pensions, sobretot de garantir-les de cara al futur. Primer es produeix el fenomen de l'envelliment de la població. Sortosament, cada vegada més, la població vivim més anys, perquè en general la gent volem viure més anys si podem en bones condicions. I, per tant, això fa que les pensions duren molt més anys, a part de la despesa farmacèutica que això representa, doncs perquè a certes edats es necessita, diguem-ne, també més cura en salut i tot això. Però, bueno, aquest és un factor. L'altre és la baixíssima natalitat. La baixíssima natalitat, avui dia, es considera que a nivell aquí a Catalunya i a Espanya, més o menys, si fa o no fa, hi ha una taxa de reproducció de 1,2 persones, 2 naixements per fill. Inclús, unes notícies que llegia fa poc, de 1,1. O sigui, quan en realitat es necessitarien, només per reposar la població, perquè la població no es vagi extingint, per entendre'ns, es necessitarien 2,1 fills per cada dona amb edat fèrtil. Bé, després una altra causa, diguem, tot això són causes de les dificultats de les pensions. L'atur molt elevat, quan els aturats no paguen. Paguen la Seguretat Social per ells, però ells no paguen d'això. I, per tant, són molt menys cotitzacions que entren, diguem-ne, de diner fresc, per entendre'ns. I després, un altre factor que s'ha produït més aquests darrers temps, que són les baixes cotitzacions. Aquestes baixes cotitzacions, o sigui, perquè les cotitzacions a la Seguretat Social són en funció dels sous. Si els sous s'han tingut rebaixada o s'han quedat sense sou perquè estan a l'atur, sigui per una causa o per una altra, diguem-ne, hi ha menys ingressos. I, per tant, diguem-ne, entre menys i, en canvi, diguem-ne, més anys de fer front a les pensions. Aquestes augmenta són les causes.
Sí, sí, efectivament. I augmenta l'esperança de vida, que això és positiu, però, clar, té aquesta repercussió, aquest impacte econòmic.
Sí, sí, l'esperança de vida s'ha allargat. Avui dia estem a l'ordre dels 80 anys de promig, entre homes
i dones. Sí, sí. Senyor Vila Balló, vostè com ho veu?
Jo sóc un feliç pensionista.
Feliç pensionista.
Feliç pensionista.
Està una mica en la majoria.
A veure, jo voldria centrar una miqueta aquest aquesta discussió que hi ha, que és quan se parla de les pensions, que hi ha manifestacions, etc., hi han dos problemes absolutament diferents, barrejats. Què és? Si els que ja som pensionistes ens mereixem seguir-ho sent, evidentment, i que se'ns mantingui el nivell de vida, i un altre és el problema de la gent que avui està treballant, si rebran les pensions o no, i si les rebran al nivell que l'estem rebent nosaltres o no.
De manera justa.
I són dos problemes absolutament diferents que es barregen.
Sí.
I que no, i que caldria diferenciar-lo. Jo diria que jo sóc un feliç pensionista, encara que només m'augmentin un 0,25.
És una pèrdua de poder adquisitiu que no nota, diguéssim.
És una pèrdua de poder adquisitiu,
no?
Però nosaltres, jo crec que els tres que estem aquí, hem cotitzat tota la nostra vida sobre un sistema que era no de capitalització, sinó de repartiment, que mentre ens conservin que cobrem aquestes pensions, que jo la cobro al màxim, i que n'estic molt content, encara que no m'augmentin el nivell de
vida. Però hi ha altres persones on les
pensions... El problema és de futur. I aquest és molt més important que el nostre. Perquè nosaltres ja no som gent productiva. Ens morirem en algun moment. I
això tots.
Podem protestar, anar al carrer i tot això, però no és important pel país. No és important per la gent. L'important és els que avui estan treballant tindran una jubilació o no la tindran.
Aquesta és la qüestió. El sistema garanteix per
llei. S'ha de canviar el criteri. S'ha de canviar el criteri. I és molt difícil en un moment que la piràmide de població ha variat, que no depenem de la productivitat del treball, sinó del canvi de lo que és el treball de les persones amb el treball de les màquines. Jo ahir, que estava en una conferència al Col·legi d'Economistes amb el senyor Joan Manjó, i ens parlava de que les màquines tenen que pagar seguretat social. Això, encara que sembli estrany, és possible que sí. Jo crec que aquest problema és molt més important que els de que ja estem al retiro puguem mantenir o no. I aquesta és la discussió de futur.
Potser la qüestió, els hi faig un doble plantejament d'una qüestió, el que són les manifestacions d'aquests dies, sembla que estan més centrades a reclamar una actualització que freni la pèrdua de poder adquisitiu d'aquests últims anys, és a dir, que sigui per sobre del 0,25%. El que passa és que també s'ha d'abordar a partir d'aquí, doncs, si el pacte...
La viabilitat del sistema.
La viabilitat del sistema, efectivament.
Exacte.
El problema de fons és aquest.
Senyor Miró.
Arreglar les pensions és complicat. És perquè, en el fons, arreglar les pensions significa abordar d'una tacada problemes crònics del país. Jo entenc això de que els que cobrem la pensió ara no és el més greu, perquè els que venen darrere ho estaran pitjor. Ara, també sembla excessiu que el situï un límit, no necessàriament, perquè no és que digui això, però de moment funciona així. En el 0,25% i al mateix temps la política econòmica estableixi que l'objectiu òptim de l'increment de preus sigui del 2%. És a dir, el que passa que no els hi costa assolir-ho i no l'assoleixen, però si fos així, cada any, cada pensionista perdria 1,75. Amb 10 anys de vida, un que si jubilés als 65, voldria dir que hauria perdut el 17%. Això ja no és...
És dur, cosa. És dur.
És dolorós.
Clar, no és
però
qualsevol.
Arreglar les pensions vol dir... Ho telegrafio.
Sí, endavant.
Vol dir revisar o no la relació entre el salari que s'ha percebut i la pensió que es percep, perquè es dona la circumstància que Espanya és un dels països que dona un tracte més generós en aquest sentit. Aquí es cobra entre el 70 i el 80% en la pensió del salari que es percebia. A Alemanya està situat entre el 50 i el 60, però és clar, això és difícil de tocar. Un altre aspecte és el que dèiem abans, la relació entre la cotització, que guarda proporció amb el salari, i la pensió. Però això, en realitat, això, aquests ajustos, diguem-li, actuarials, i que n'hi ha algun més encara, l'edat de jubilació, no arreglen el problema si no es plantegen els mals de fons, que són l'ocupació, el nivell salarial, el salari mínim, que és un factor important i que, fins i tot amb la puja, és baixa. El treball a precari, que dificulta moltes coses, i totes aquestes coses reverteixen en no tenir una bona quota a la Seguretat Social perquè es cobra poc. La productivitat, i no únicament la productivitat del treball, que és la que es mira, sinó una altra més complexa, que li diuen la total dels factors, en què intervenen altres coses, tecnologia, capacitat de gestionar els factors, etc. I a llarg termini, però perquè tingui efectes de començar ara, el que deia abans en Ferrerès, la maternitat. Jo crec que és hora de començar a parlar de la maternitat més que de la natalitat, perquè els nens els tenen dones i les polítiques s'han d'adreçar a les dones. Si aquest paquet no es resol, aquest país entrarà en crisi, no únicament amb les pensions, sinó, com deia al principi, entrarà en una crisi social global. El que passa és que la broma aquesta dura com a mínim des del 2005, perquè el 2005 el govern espanyol, hi havia aleshores en Zapatero, va enviar l'informe preceptiu a la Comissió Europea sobre el futur de les pensions, que deia el 2015 es produirà el dèficit i el fons de reserva aguantarà fins al 2020. L'únic que ha fet la crisi és avançar uns pocs anys el que ja se sabia.
Però és que s'acabaria el fons de reserva, vaja.
Del 2005 ençà s'han fet retocs, és a dir, s'ha tunejat el sistema de pensions, però no s'ha abordat de la gran reforma.
Sí, senyor Ferreres.
Diguem-ne una mica lligant amb el discurs d'en Miró i del company Vila. El problema és, diguem-ne, com es pot resoldre el problema. El problema és com resoldre el problema.
Sí, 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 això és el que ens preocupa.
Fins ara s'han posat, dona la impressió, s'han posat pedaços per la dificultat objectiva de que això pues, afecta moltíssima gent, que si els sindicats, els partits polítics, etc., ningú vol fer bandera, o al contrari, alguns poden tenir la tentació de fer de bandera electoral quan és un tema d'interès global. Jo crec, diguem-ne, que la solució hi és si es posa en marxa un conjunt d'actuacions. No hi ha una sola fórmula miraculosa. Segurament una sola fórmula, diguem-ne, no resoldria el problema del dèficit previsible de les pensions si continuessin les coses fins ara. Per què? Una de les mesures, ja dic una perquè crec que haurien de ser 4 o 5 conjuntes. Una hauria de ser allargar l'edat de jubilació fins als 70 anys, o, diguem-ne, alguns es poden dir, escolti, pues, escolti, miri, ho farem més genèric. A mesura que s'augmenti l'esperança de vida, pot també augmentar, diguem-ne, l'edat de jubilació, perquè, sobretot si es pot fer un caire voluntari, no forçós. Això. Però és evident que si vivim cada vegada molts més anys, no pot ser que cada vegada, diguem-ne, cobrarem més anys de pensió i no hi posem més ingressos. Eh? Per tant, diguem-ne, les cotitzacions... A part de que hi ha un altre factor... La salut, en general, de la població millora. I, per tant, fa uns que quants anys, una persona abans tenia 60 anys, ja dèiem aquest vell, per entendre'ns, i avui dia doncs, veus persones amb 70 o 75 o més d'això i estan prou vigorosos. O sigui, que la salut pública, la salut en general, ha millorat i, per tant, també les condicions per treballar són millors. Una segona, diguem-ne, una segona mesura seria... treballar per la plena ocupació. No és el mateix que hi hagi un 20% de població aturada, com teníem no fa gaires anys, fins al 26% vam arribar, que no pas que tinguis una població, un atur, que se'n diu tècnic, que pugui ser el 5, el 6, el 7%, etc. Per tant, clar, o un 20% o un 26% no paguen, o si paguen, per entendre's, és molt diferent les cotitzacions que arriben. El que ha dit també, diguem-ne, el Miró, són les cotitzacions. El fet de que hi hagi els contractes temporals, intermitents, no continus, etc., a quotes molt rebaixades fan que els ingressos siguin molt menors. I aquí entro en un tema que ha tocat el company, que és el dels robots. Aquí n'he fet referència.
Això de les màquines. Del,
el meu, jo, tinc, sí, sí. Jo tinc escrit sobre ell. Estic
en parlàvem l'altre dia, referint-nos al mobile.
Estic posicionat per, sobre el tema, concretament, i la meva tesis és que els, no sols els robots, sinó la, diguem-ne, la digitalització i, en general, els... innovacions tecnològiques haurien de pagar. Perquè aquestes innovacions tecnològiques, diguem-ne robots, diguem-ne digitalització, la seva finalitat, perquè els posen les empreses, perquè l'empresa és més productiva. Per tant, si és productiva, també pot produir més, més rendibilitat amb menys gent. Per tant, diguem-ne, seria, diguem-ne, no fer-los pagar, és no fer-los pagar, diguem-ne, per aquestes innovacions, seria passar el mort de les cotitzacions únicament a les empreses que tenen molts treballadors, que, o perquè són de serveis, per exemple, i, per tant, no són robotitzables o són poc robotitzables, serveis, la neteja d'hotels, l'hostaleria, el turisme en general, seria carregar als sectors aquests que hi ha més mà d'obra el cost total de la Seguretat Social. Per tant, diguem-ne, haurien de pagar. I haurien de pagar, i amb això acabo, la fórmula per mi seria haurien de cotitzar totes les empreses pel seu nivell de facturació, no pels seus beneficis, perquè hi ha empreses que s'escaparien dels beneficis perquè tenen pèrdues o perquè es fugen de cotitzar. I, en canvi, la facturació, totes, diguem-ne, l'han de fer, de la producció, la facturació, i, per tant, això seria un element objectiu per cotitzar.
Moltes idees per un problema que és integral, que és global, el de les pensions. No és només una cosa de jubilats, sinó...
No, ho és, ho és.
De sistema econòmic, integral, social...
Però segueixo dient que són dos problemes diferents.
Sí, sí, l'hem entès.
Estem encara barrejant, no?
Sí, sí.
Que és, què ens passa als que ja són jubilats? Jo sóc el més gran d'aquí, jo faré 80 anys d'aquí 4 dies.
Felicitats.
Moltes gràcies. Bueno, 4 dies no, encara.
Sí, és una... algun mes. L'anem a darrere, eh?
Sí. Va, però és igual. Jo estic molt content del que cobro, i si no m'augmenten... I l'altre problema és un problema de futur, que aquest és el més important, que també se l'has apuntat molt bé, sobre el tema... Som capaços de mantindre aquest estat del benestar, aquest estat del benestar, que no significa només una ensenyança gratuïta i obligatòria, una sanitat, una atenció al treball, sinó, a més, que la gent que ha treballat pugui tindre una bellesa, i això, aquest estat del benestar, que no és solament aquest que quan un no treballa pugui seguir treballant, sinó que, a més, mantingui una educació, mantingui una sanitat, mantingui tot això. Aquest estat del benestar, és possible mantenir-lo o no? I això, per mi, és el més important dintre de la Unió Europea, que ho hem tingut com una bandera, aquest estat de benestar, podrem-lo mantenir o no?
Sí, sí, una bandera el sona molt bé.
De mantenir-lo.
Seria desitjable.
Bé, en tot cas, hem de fer-ho possible.
Ens queden només 2 minuts, senyors. Recordem que avui hem compartit el Mirador de l'Actualitat amb el president de Cristian, Josep Miró i Ardèvol, amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i amb el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vilavelló. A la pregunta del dia, s'haurien de pujar les pensions ara, a banda d'altres actuacions futures? Sempre es pot respondre a aquesta pregunta. Guanya la primera opció, evidentment, els qui... Quina sorpresa, oi, senyor Miró? Em sembla que ens hi apuntaríem tots, si es pogués, no? Si es pogués fer una pujada...
Han de pujar les pensions, vol cobrar més, han de baixar els impostos, és a dir, hi han
preguntes que per elles mateixes ja es responen.
Sí, exacte. Sí, naturalment, 62%, però evidentment hi ha un 23% que diuen que l'administració ha de pensar en totes les despeses i que s'ha de ser realista, en definitiva, una mica el que apuntava ara el senyor Vilavelló.
I aquesta és la 23%. Segona o la tercera, diguem-ne, en lloc?
La segona, i la tercera 15% com a mesura compensatòria, però cal buscar solucions de futur. Bé, perquè aquesta també és bastant sensata, la segona, sí, sí, no? Són sí, complementàries una mica sí, sí. Les respostes. En tot cas, senyors, aquesta enquesta no és científica, que sempre ho diem, marca una tendència dels qui ens escolten. Però és interessant també copsar les seves opinions. Creuen que sortirà alguna cosa o del pacte de Toledo o d'aquest debat al Congrés la setmana que ve? Que... Vostè creu que no, senyor Miró?
No, jo crec que tindríem de fer com vam fer amb el... Hi ha un papa que no me'n recordo quin és, que no va sortir, no sortia el papa, vull dir. I van agafar i van tancar els cardenals i van tapiar Us en recordeu d'això?
Sí, aquesta és una història, sí. De...
Molt bé, doncs jo crec que es tindria agafat...
Fins que no es posessin d'acord.
...polítics, tancar-los, tapiar-los, alimentar-los el just, fins que no sortissin amb un pla complet a curt, a mig i a llarg termini. Si no, això se'n va a fer punyetes.
Una gran idea, màxima pressió sobre els qui poden decidir això. Gràcies, senyor Miró, i arreu-vos.